enteraron, ya se enteraron. Este era un juego de niño y terminó siendo una novela.
Por si mañana no despierto y quisiera besarte como nunca te han besado. Si callan a rep-
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Caral Pedemonte. Crida conjunta de Comissions Obreres i la UGT al govern i a l'oposició perquè s'aprovin nous pressupostos. Els sindicats adverteixen que prorrogar-los implicaria renunciar a més de 3.000 milions d'euros. A més, reclamen un pla de xoc amb la creació d'un fons de protecció davant l'augment excessiu del cost hipotecari i també un bo social de subministraments de 150 euros. Camil Ros és el secretari general de la UGT.
No ens podem permetre el luxe a la societat catalana que per dinàmiques parlamentàries de calculadora electoral ens quedem sense pressupostos. El govern de la Generalitat ha de tindre una voluntat clara de que hi hagin pressupostos i, per tant, negociant sense complexes, i els partits de l'oposició el mateix missatge. Si traguéssim la calculadora electoral, hi hauria acord de pressupostos.
D'altra banda, els sindicats han tornat a demanar un increment de l'índex de suficiència de ciutadania que marca els llindars per accedir a ajuts del govern després d'11 anys congelat. Sobre la renda garantida de ciutadania, reclamen ampliar el perfil de persones beneficiàries, així com la bonificació i integració tarifària dels abonaments i augmentar els recursos per finançar el transport públic en 300 milions d'euros. Una altra de les mesures que posen sobre la taula és establir la contractació pública un salari mínim de referència de 1.319 euros bruts, que representen el 60% del salari mitjà a Catalunya. L'Ajuntament d'Altafulla aplaudeix la instal·lació d'un radar a l'AP7 en el tram entre el municipi i Constantí. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
L'Ajuntament d'Altafulla veu amb bons ulls que Trànsit instal·li un radar de tram entre Altafulla i Constantí en sentit sud. Es tracta de 19 quilòmetres amb un pendent descendent que facilita l'adquisició de velocitat per part dels vehicles que hi circulen. I tot i que l'alcaldessa d'Altafulla, Montse Castellarnau, reconeix que pot ser incòmode per alguns conductors, valoren l'efectivitat de la mesura per reduir l'accidentalitat.
Qualsevol mesura que pugui beneficiar la disminució de sinistralitat o accidents a les carreteres realment és una cosa beneficiosa. Totes aquelles coses que es puguin fer per reducció de velocitat i d'accidents ho han de prendre com una mesura positiva. Des d'Altafulla fins on arribi tota la zona d'afectació del radar, tindrem mig garantida, els usuaris baixaran la velocitat.
Paral·lelament a la demarcació de Tarragona i en concret a les Terres de l'Ebre, el Servei Català de Trànsit també ha informat que es limitarà la velocitat a 100 km/h entre Calafat i l'Ampolla.
Sant Cugat del Vallès es prepara per ser la capital de la sardana, amb un any de retard com a conseqüència de la pandèmia, però finalment el municipi vallesà ostentarà la capitalitat a partir del març de l'any vinent. Cugat Media, Ana González.
L'Ajuntament de Sant Cugat, la Confederació Sardanista de Catalunya, l'entitat sardanista Sant Cugat i la Comissió de la Capital de la Sardana han signat el protocol d'actuació per esdevenir capital de la sardana 2023. El president de la Confederació Sardanista de Catalunya, Xavier Tresserres, destaca la importància d'aquesta dansa.
És un símbol d'identitat. És a dir, en aquest país no tenim molts símbols d'identitat, però un d'ells, evidentment, és la llengua que tothom ho entén, però de músiques n'hi ha moltes, però música que representi el país i que només representi aquest país és la sardana i la música de cobla.
Inicialment, Sant Cugat havia d'ostentar la capitalitat el 2022, després de Balaguer, però la pandèmia ho va endarrerir. El primer acte, doncs, tindrà lloc el 18 de març de l'any vinent, amb la proclamació, el pregó i l'estrena de la sardana composta per a l'ocasió. La programació s'allargarà fins al març del 2024.
Un darrer apunt, l'empresa Cisco Systems instal·larà un centre de disseny de semiconductors de pròxima generació a Barcelona. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
4 i 4 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Bon Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al Magazín de Tarda de la Xarxa, aquest programa que, com sabeu, fem en Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Oriol Coromina, Òscar Ollero a la producció i d'aquí us parla Carme Reverte. Avui és dijous, 10 de novembre, i volem saber també, efectivament, quin temps ens acompanyarà al llarg de la tarda. Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant aquestes properes hores continuarem parlant d'una temperatura suau, sí que de que al llarg de la tarda arribaran alguns núvols que s'han d'anar estenent d'est cap a oest, deixant el cel mig ennuvolat amb algunes clarianes tímides, i serà de cara a demà quan el cel sí que estarà força més tapat en núvols més compactes a punts del litoral i prelitoral i més trencats cap a l'interior. De fet, s'espera precipitació. La més quantiosa serà cap a les Terres de l'Ebre, sobretot a la zona de Montsià, Baix Ebre, fins i tot a punts de la Terra Alta, i també podrà ploure cap a la meitat sud del país, com també de cara a la tarda a punts del litoral nord. En qualsevol cas, aquí sí que la precipitació serà més feble. D'altra banda, també cal destacar que des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a la intensitat i l'acumulació de precipitació que afectarà sobretot aquests punts del terç sud del país. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bé, doncs avui al Connectats prima l'actualitat i ens ocuparem de l'incendi que s'ha produït aquesta última nit a la depuradora del Prat de Llobregat. Parlarem amb el director del cicle de l'aigua de l'AMB, Fernando Cabello. Tancarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista. A partir de les 5 coneixerem els capgirats de Castellà. Continuarem amb patrimoni i el mercat de Sant Pere de Sant Cugat. Acabarem amb cultura i el fitxatge de l'Escorpio pel segell de Castellà, Pickup. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
És el moment de posar-nos al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Terrassa se suma un any més a la celebració de la Setmana de la Ciència, liderada per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, que enguany celebra la 27a edició. Entre demà i el 20 de novembre, Terrassa acollirà un total de 26 activitats relacionades amb la ciència. Així es vol fomentar l'interès a l'entorn de l'àmbit científic i del coneixement. També es té la voluntat de mostrar els darrers avenços científics i tecnològics d'una manera atractiva i propera. La programació d'aquesta edició de la Setmana de la Ciència es destaca en activitats com l'acte de cloenda previst per dissabte 19 de novembre a les 11 a l'Auditori Municipal. Comptarà amb la ponència Conèixer el cervell, desperta el nostre potencial, a càrrec de la doctora Rosa Casafont. També s'hi inclou la conferència Ciència, Fake News i Pensament Crític de la divulgadora científica i youtuber Rocío Vidal, més coneguda com la gata de Schrödinger. A més, s'han programat un seguit d'accions i activitats que engloben des de conferències a tallers, passant per visites, portes obertes o diferents jornades. Totes giren al voltant de la ciència i la divulgació científica.
Gràcies, Sergi. I ara continuem per la cocapital a Sabadell, avui, que marca la crònica informativa. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Il·lustradors de renom, com ara Marina Tena, La Prados, Sara Cavalleria, Precariada o Iglus, han col·laborat al calendari solidari de l'Avant del 2023. La seva responsable de comunicació i actes, Cristina Castanyer, creu que és molt valuós per l'entitat que aquestes personalitats hagin accedit a col·laborar amb el calendari.
Poder arribar fins a totes aquestes persones, no tots són d'aquí, també n'hi ha molts que són de Madrid o que viuen fins i tot més lluny, aleshores bueno, no ha sigut fàcil, però tots de seguida van dir que sí. A més, són col·laboracions que ells han fet de manera solidària, és a dir, han regalat aquestes vinyetes i totes aquestes estonetes que han dedicat a fer-les a l'Avant, i per nosaltres això és molt valuós perquè són artistes que tenen moltíssims seguidors i que nosaltres sabem que és la seva feina crear aquest tipus de contingut, i que hagin volgut regalar-ne un bocinet a l'Avant per nosaltres és increïble.
El calendari, on també dibuixen Oxymorons i Cristina Fly, té un preu de 6 euros i en aquesta edició s'obre la possibilitat d'encomanar-lo en línia, de manera que per 3 euros més es pot enviar on sigui, a més de poder-lo comprar físicament a totes les parades de l'Avant.
Gràcies, Pau. I arribem a Badalona. Paula Auger, bona tarda.
Bona tarda, Carme. L'empresari badaloní Enrique Tomàs inaugurarà el pròxim 15 de novembre un local a Miami i també està a punt d'obrir un altre al Japó. Amant de la seva ciutat Badalona, la seva empresa està en ple creixement. Enrique Tomàs és el menor d'11 germans i des de ben petit ja va saber que el pernil seria el seu modus vivendi. Va començar a treballar a la parada de la xarcuteria familiar al Mercat de la Salut i s'ha convertit en un empresari en plena expansió amb presència en 11 països. Malgrat tota aquesta expansió, però l'empresari té molt clar els seus orígens i el seu amor per Badalona. Escoltem-lo.
Yo tengo muy claro cuál es mi sitio. He nacido en Badalona, amo Badalona, vivo Badalona y quiero pasar mi vida en Badalona, ¿de acuerdo? O sea, está muy bien. Oye, como te he dicho, ahora vamos a abrir Miami, de Miami nos vamos a Las Vegas, que somos sponsor de los Latin Grammy, todo eso está maravilloso, es genial, ¿eh? Oye, qué bien, sí, pero yo soy de Badalona.
L'empresari badaloní considera essencial explicar bé la cultura del pernil i donar a conèixer tot el seu procés.
Gràcies, Paula. I ara continuem amb el litoral una mica més al sud, al Prat de Llobregat. Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament ha fet un pas més en la constitució de la Comunitat d'Energia del Prat. En concret, aquest vespre s'ha aprovat al ple municipal per unanimitat les condicions del concurs perquè socis privats optin a participar-hi. Energia del Prat ha d'esdevenir la comunitat d'energia més gran d'Espanya i comptarà amb una participació municipal del 40% i la mateixa fracció serà per a ens privats. El 20% restant es reserva a l'Associació d'Usuaris. Escoltem el tinent d'alcalde de l'Àrea d'Acció Ambiental, Energia i Serveis Urbans, Joaquim Bartolomé.
Volem una comunitat que operi a tota la ciutat, donant serveis energètics a la ciutadania, al comerç, a la petita i mitjana empresa i a les seves empreses ubicades al municipi. I com ho fem? Ho fem amb el lideratge municipal, però amb forta implicació ciutadana, triant una associació d'usuàries i usuaris que aglutini tots els que rebin els serveis i obrint la porta a la participació.
L'objectiu de la mesura és promoure l'autoconsum energètic oferint electricitat barata i de proximitat al veïnat del Prat. Els beneficis de la comunitat d'energia s'invertiran en ampliar les instal·lacions de plaques fotovoltaiques, equipaments municipals i comunitats veïnals.
Continuem aquest repàs a l'actualitat ara per Castellar del Vallès. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Castellar ha organitzat aquest dissabte de 10 a 1 una jornada de portes obertes adreçada a la ciutadania al casal de la plaça Major, una vegada finalitzades les obres de remodelació integral d'aquest equipament municipal. L'espai de 500 metres quadrats compta amb el casal de gent gran i l'espai d'atenció a la diversitat funcional i s'ha reformat per adequar-lo a les necessitats de les persones usuàries. Amb la modificació de la distribució de l'edifici es disposarà de sales més grans per a la realització d'activitats. Entre d'altres, l'equipament compta amb una sala polivalent principal destinada a la gent gran, amb servei de consergeria, cafeteria i cuina, dues sales específiques per a l'espai d'atenció a la diversitat funcional i dues aules taller que es podran utilitzar de manera flexible des de diversos col·lectius com ara gent gran, persones amb diversitat funcional i famílies i usuaris del programa de prescripció social. Un altre aspecte destacat de la intervenció és la millora de la integració de l'equipament amb l'espai exterior. Els treballs han suposat una inversió d'uns 300.000 euros.
Gràcies, Rocío. I ara tanquem aquesta ronda d'actualitat amb la crònica de Sant Cugat. Ens la porta Òscar Ayero. Bona tarda, Òscar.
Bona tarda, Carme. Els alumnes del Grau Superior de Cuina de l'Institut FP Sant Cugat participen aquesta setmana al Fòrum Gastronòmic que se celebra a Barcelona. Els estudiants han cuinat un consomé de verdures i una terrina de xai amb canelons de pasta de carbassa i amanida de barec, un tipus d'alga, tot plegat amb productes de proximitat de la cooperativa La Rural que tenen la marca de qualitat de producte de Collserola. Aquest dilluns i dimarts els alumnes han estat treballant en la preparació d'aquest menú que han ofert a una vintena de comensal aquest dimecres a l'esdeveniment gastronòmic de la capital catalana. Al capdavant de la cuina del centre formatiu hi ha la professora Anna de Pablo.
Doncs pels alumnes és una oportunitat perquè poden anar al fòrum, que la majoria d'ells no hi han estat mai, i no només veure tot el que s'hi cou, tots els estants, tots els proveïdors, sinó que portar una recepta elaborada per ells i poder-la explicar a tot el públic és un gran aprenentatge, és una gran oportunitat.
Aquesta no és l'única participació de l'Institut FP Sant Cugat al Fòrum Gastronòmic, ja que Carlos Heras, professor del centre, hi farà diverses xerrades tant al mateix recinte com a la Universitat de Barcelona per abordar temes com el malbaratament alimentari o l'aplicació de la ciència a la cuina.
tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Un incendi a la depuradora del Baix Llobregat ha deixat la infraestructura sense electricitat durant unes 8 hores i ha obligat a abocar al riu les aigües que no s'han pogut tractar. Ara com ara, la instal·lació comença a reprendre l'activitat i s'espera que recuperi la normalitat de forma progressiva al llarg del dia d'avui. Anem fins al municipi on s'hi ha produït aquest incident. Lluís Rodríguez, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Carme. Doncs sí, un foc que de fet s'ha originat cap a 3:15 de la nit a la zona de tractament de fangs i que ha afectat diversos dipòsits. El cos de bombers ha mobilitzat a més d'una vintena de dotacions, entre les quals el grup operatiu de suport i riscos tecnològics, juntament amb bombers de Barcelona, que han treballat en la seva extinció fins a les 7 d'aquest mateix matí. Un cop controlat el foc, s'han fet tasques a més de segellar amb escuma i revisar també les instal·lacions. Escoltem la sotsinspectora de bombers de la Generalitat, Mari Muñoz.
Hem estat treballant tota la nit. Les tasques que ens queden avui és revisar els edificis que han estat afectats, que assegurar-nos que no hi ha cap punt calent, que no queda res d'incendi en lloc, i esperem durant el dia d'avui ja poder donar la tasca de bombers per finalitzada, donar tot per extingit i revisat i passar el traspàs a les següents revisions i posar en marxa de la instal·lació.
Això ha finalitzat aquest matí. També a primera hora s'han mantingut les mesures preventives que hi havia en vigor des d'aquesta passada nit per rendre el PlaCECAT, el Pla d'Emergències per Risc Químic, també del confinament que hi havia de 500 metres al voltant d'aquesta infraestructura de la depuradora, que en cap cas, però, hem de destacar que ha afectat el nucli urbà del municipi. Escoltem l'alcalde de Prat, Lluís Mijoler.
Molt ràpidament van començar a actuar des del primer moment i el que sí podem dir és que no hem tingut en cap moment risc químic per la població. No? Ha estat el foc controlat. Hi havia aquella columna de fum, no?, que tot i ser de nit doncs es veia força, i que per sort també la situació meteorològica feia que el vent anés cap a mar, no cap a la ciutat ni cap a les pistes de l'aeroport.
Bé, doncs aquesta és la crònica d'aquesta llarga nit amb l'incendi de la depuradora del Prat. Per conèixer l'última hora, saludem el director del cicle de l'aigua de l'àrea metropolitana de Barcelona, Fernando Cabello. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Quina ha estat l'afectació d'aquest incendi?
Doncs bé, l'incendi ha fet mal bé o ha causat danys a la sala, principalment a la sala de deshidratació de fangs i la sala de desodorització, també a la part d'espècimen. A nivell de línia d'aigua, doncs no hi ha hagut afectació en quant a l'incendi, sí que l'aturada d'energia elèctrica per donar seguretat a les tasques desenvolupades pels bombers, doncs ha fet doncs que la planta durant unes hores doncs quedés aturada.
Clar. Ara mateix, quina incidència podríem dir que hi ha? Perquè des de les 11 del matí aproximadament ha tornat a posar-se en marxa la infraestructura, no?
Sí, cap a 3:15, la companyia ja ha tornat a restablir el subministrament elèctric en instal·lació i s'ha anat arrencant de forma progressiva la línia d'aigua, tot el tractament d'aigua. Llavors calculem que a última hora de la tarda d'avui doncs la planta estigui, en quant a tractament d'aigua, estigui funcionant, recuperant la normalitat. Sí que és cert que a nivell de tractament de fangs doncs hi ha processos que han quedat malmesos, hi ha algun edifici, i llavors això doncs fa que haguem de plantejar un sistema de tractament dels fangs provisional perquè la planta pugui continuar operant de forma habitual fins que puguem rehabilitar doncs tot l'edifici que queda malmès per incendi.
Senyor Cabello, en què consisteix aquest tractament alternatiu que han de fer precisament doncs per aquestes incidències que ha tingut el foc?
Bueno, bàsicament el tractament de fangs el que consisteix és en una concentració dels fangs, el que fem és treure humitat per poder-los processar. Es tracta d'una digestió anaeròbia. Bé, doncs justament el que ha malmès l'incendi ha estat doncs aquesta instal·lació d'espècimen i deshidratació del fang. Llavors, el tractament mm-hmm. aquest, el que hem de fer és, bueno, hem d'intentar, bueno, hem de poder aconseguir deshidratar el fang de forma provisional amb instal·lacions mòbils que ja s'ha procedit a llogar i que arribaran les properes hores a la instal·lació, de forma que puguem continuar fent tota la tasca de deshidratació dels fangs, doncs, bueno, d'una forma provisional, mentre es fan les reparacions que pertoquen.
Parli també una mica del foc. Se saben ja quines són les causes que l'han pogut provocar?
No, és molt prematur. A nivell d'hipòtesis pensem que pot tenir una causa d'origen elèctric, però bueno, és una estimació. Encara no hem pogut entrar a l'interior de la sala de deshidratació per recomanació dels bombers. S'ha de fer una anàlisi, un peritatge de l'infraestructura a nivell estructural com està, i és molt prematur per poder aventurar hipòtesis, però pensem que podria estar relacionada amb un tema elèctric.
En qualsevol cas, expliqui'ns també una miqueta com ara tot plegat, perquè l'incendi va començar doncs, a 3:45 de la nit, si no vaig errat, cap fins a les 3 pràcticament no s'ha pogut tenir controlat per part del cos de bombers, i fins aquest matí a primera hora no estava del tot extingit perquè encara doncs, el cos de bombers hi treballava ja tirant escuma per tal de revisar que no hi hagués cap punt caient encara, no?, a la infraestructura. Una miqueta, per què s'ha allargat tant aquest incendi?
Sí, quan els bombers han accedit, el primer que ens han demanat, d'acord al seu protocol de seguretat, és deixar doncs, tota la zona afectada lliure d'energia elèctrica. Llavors s'han pres totes les decisions per aïllar d'energia elèctrica tota la zona de l'incendi, però quan els bombers han intentat entrar hem vist que no hi havia, que encara hi havia en alguna línia secundària encara hi havia energia elèctrica. Aleshores, per seguretat, s'ha demanat a la companyia elèctrica que fes una descàrrega de la instal·lació, és a dir, que tallessin el subministrament elèctric des de l'exterior, de forma que en tota la depuradora no hi hagués forma de que hi hagués energia elèctrica. Llavors, aquesta descàrrega no s'ha produït fins a les 3 de la matina, que és quan els bombers aleshores han pogut entrar a treballar en condicions de seguretat.
Ho comentàvem abans, no s'han hagut de lamentar danys personals, de moment encara no s'ha quantificat, no?, els danys que hi ha hagut a la infraestructura mateixa.
No. La bona notícia és això, que no hi ha hagut danys personals, que per sort doncs, no hi ha cap treballador, cap persona que hagi sofert cap tipus de ferida, i això ho hem de celebrar. I sí o sí, a nivell d'infraestructura doncs, hi ha equips que estan molt malmesos i que encara no hem fet una avaluació econòmica, però bueno, esperem que al final l'afectació econòmica serà important perquè la sala de deshidratació doncs, ha quedat malmesa.
Abans ho hem comentat al principi de l'entrevista que, des de Protecció Civil es va activar a la nit i fins aquest migdia pràcticament el pla d'emergències per risc químic, el pla CECAT. Com ha funcionat i això què ha suposat?
Bueno, aquest pla s'activa de forma preventiva, perquè sí que és cert que al costat de la zona afectada hi havia dipòsits amb reactius químics que no s'han vist afectats. Per tant, aquest pla s'activa de forma preventiva, però per sort doncs, no hi ha hagut cap emissió de cap producte químic tòxic.
Suposo que per això tampoc no s'han activat les sirenes, no? Que és una de les preguntes que, si més no, almenys la ciutadania del Prat es feia aquest mateix matí.
Sí, no s'han arribat a activar cap sirena perquè no hi ha hagut risc. És a dir, s'ha activat el pla de forma preventiva, però en cap moment ha calgut anar més enllà perquè, bueno, els bombers han fet una tasca extraordinària i l'han controlat, quan han pogut accedir, l'han controlat de forma molt efectiva i no s'ha propagat a altres edificis de la pròpia instal·lació.
I comentàvem també abans que des de les 3 de la matinada aproximadament i fins gairebé a les 11 la depuradora ha quedat sense llum. Quina afectació ha tingut això en la pròpia planta?
Sí, el fet de que no tingui llum la planta, el que passa de forma automàtica és que l'aigua no entra a la instal·lació. Aleshores s'acaba produint un sobreeiximent a medi. Aquest sobreeiximent no es produeix en un sol punt, es produeix en diferents punts, i bàsicament ha anat a mar, i el tram final del riu. Ara bé, per sort, aquesta nit, i amb antelació a l'incendi, a la zona ha plogut de forma important, i durant tota la matinada, sí. De forma que l'aigua de pluja ha diluït en molt bona part doncs, l'abocament d'aigua residual.
I això mateix ha tingut... Digues.
Igualment, des de l'àrea metropolitana hem pres mostra en el medi per avaluar doncs, quin és el grau d'afectació. A priori, tot ens fa pensar que l'afectació al medi no ha estat molt gran, el que explicava, per la dilució per l'aigua de pluja.
De totes formes, no sé si hi ha una data estimada que es tinguin aquests resultats de forma definitiva per part de l'ACA.
Perdó?
Deia que sí, per part de l'ACA hi ha alguna data, o sigui, de moment sembla ser, tot sembla indicar que no hi ha hagut cap afectació en el medi ambient, aquest abocament sí. Que hi ha hagut durant aquestes 8 hores que ha estat aturada la depuradora, però en qualsevol cas, no sé si l'ACA doncs, té previst demà mateix o no sé, d'aquí uns dies a donar a conèixer aquests resultats del que s'hagi trobat.
Bueno, segurament sí, hauria de respondre a l'ACA. A mi em consta que l'ACA també ha pres mostres i sí, si s'acaba veient que hi ha alguna grau d'afectació, doncs s'acabarà explicant. Però bueno, ja insisteixo que l'afectació al medi doncs, no és el que més ens ha preocupat en el sentit de que la pluja ha diluït en gran mesura doncs, l'abocament.
En qualsevol cas també, senyor Cabillo, deixar clar que tampoc hi ha cap afectació en el que és l'aigua de boca, la que ens arriba a casa.
Sí, sí, no hi ha cap afectació ni hi ha hagut risc de que es pogués afectar en cap moment. Ni a l'aigua potable ni a l'aigua prepotable, això ha de quedar molt clar de cara a la ciutadania, un missatge de tranquil·litat de que en cap moment doncs, la qualitat de l'aigua potable s'ha vist alterada.
Aprofitem que tenim el senyor Fernando Cabello amb nosaltres per explicar, i que sigui a grans trets, d'una manera molt resumida, si pogués ser, com funciona la depuradora?
Sí, la depuradora recull totes les aigües residuals. Les aigües residuals venen tant dels habitatges com de les indústries. Llavors, el que es fa és un desbast. Passa per uns filtres, per unes reixes, llavors tots els residus que acompanya l'aigua residual allà queden retinguts, residus del tipus residus higiènics, bàsicament, tot allò que no haurien d'abocar per al lavabo. Estem parlant de tovalloletes, bueno, resta de residus higiènics. Llavors, un cop que l'aigua passa per aquesta primera fase de desbas, passa per un procés en el que s'eliminen les sorres i els greixos que porta l'aigua residual. Ens interessa perquè després el tractament de l'aigua sigui més efectiu, i a partir d'aquí es fa una decantació primària on tot el sòlid que pugui portar l'aigua ja d'origen de grandària molt petita decanta per al seu propi pes, i després passa per un tractament biològic, l'aigua, en el que els microorganismes eliminen la matèria orgànica que està dissolta en l'aigua residual. És com si tiréssim un sobre de sucre en un got d'aigua i remenem. El sucre desapareix de l'aigua, però que està dissolt. Bé, doncs la matèria orgànica, quan arriba l'aigua residual, quan arriba a aquest punt, és transparent, però conté encara matèria orgànica dissolta. Doncs bé, això ho eliminem gràcies als microorganismes, ells tenen la capacitat de poder consumir i de poder eliminar aquesta matèria orgànica de l'aigua, a canvi, ells creixen en número. Llavors, això és el que li diuen fangs. Aquest excés de microorganismes que genera la depuradora, que li diuen fangs, és el que extraiem del procés, de forma que ja tenim per una banda l'aigua tractada amb una qualitat molt bona, suficient com per abocar-la a medi sense produir cap impacte ambiental, i tenim un excés de fangs que el que fem és passar-los per un procés de digestió anaeròbia en el que els transformem en biogàs, que és com un gas natural de poca qualitat, però que en qualsevol cas el podem transformar en energia elèctrica. De forma molt resumida seria això.
No, molt ben explicat, senyor Cabello. Volíem preguntar-li, ja per acabar també, així com ara fa doncs, una setmana es parlàvem, per exemple, de l'altra planta que teniu justament allà al costat, la sanitzadora, que ha augmentat i està al 100% treballant doncs, per l'actual situació de sequera. Jo no sé si la depuradora també, en certa manera o no, s'ha pogut veure afectada també per aquesta situació de sequera, és a dir, si ha augmentat també la producció d'aigua que s'està fent i que s'està tractant en aquesta planta.
La depuradora no té capacitat d'ampliar la... És a dir, no podem influir sobre la quantitat d'aigua que ens arriba. La depuradora depura tota l'aigua que rep, que és tota la que procedeix dels habitatges i de les indústries. El que sí que fem és que a continuació del procés de tractament de l'aigua residual, en comptes d'abocar-la a medi, a la situació que estem de gairebé de prealerta a nivell de sequera, el que fem és que donem un tractament posterior de regeneració en el que tenim una aigua de molta qualitat que en nombrosos casos pot substituir a l'aigua potable. Això és el que estem fent ara en aquesta situació.
Bé, doncs agraïm molt al senyor Fernando Cabello, el director del Cicle de l'Aigua de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que avui hagi estat al Connectats per explicar-nos una de les notícies més important pel que respecta als municipis que formen part d'aquest programa i que s'ha produït aquesta nit a la població del Prat de Llobregat. Senyor Cabello, moltíssimes gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, molt bona tarda.
I Lluís, gràcies. Tu has estat al peu del canó tota la nit, no?
Doncs sí.
Doncs ara tocaria descansar una mica, no?
Sí, ara tocarà. D'aquí a mitja horeta, però encara ens queda feina per fer.
Molt bé, Lluís, gràcies.
Vinga,
bona tarda.
Fins ara.
Adéu-siau.
Que vagi bé, bona tarda.
A la tarda no et desconnectis. Connectar.
Passen gairebé dos minuts de seguida de dos quarts de cinc de la tarda i ara és el moment per opinar en aquest Connectats. És el moment de la tertúlia. Aquesta tertúlia a tres bandes que avui la compartirem amb la Montse Moral, que és farmacèutica i la tenim a l'estudi de Sant Cugat. Montse, bona tarda.
Molt bona tarda, Carme.
I ens acompanya des de Terrassa la periodista Anna Muñoz. Anna, bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tothom.
Bé, doncs avui ens hem centrat i hem començat el programa parlant de l'actualitat i ara continuarem parlant de qüestions que també marquen l'actualitat. Una, la d'avui, té a veure novament amb la publicació de l'informe que fa la Fundació Bofill en respecte a diferents temes relacionats amb l'educació, l'ensenyament, i que aquesta vegada apunta doncs, i tracta, analitza a fons el que és l'abandonament escolar que es fa, malauradament, de forma prematura, en alguns casos, més dels que ens agradaria. Perquè que un jove decideixi que no té interès absolutament per res i que no vol continuar la seva formació més enllà de l'obligatòria és una mala notícia.
O un mal context social.
També.
Perquè aquí crec que hem d'analitzar, no tota la culpa la té el jove.
No, si no estem culpabilitzant el jove.
No, vull
dir,
un tema. No, mai culpabilitzem ni jutgem. Però penso que això s'ha d'analitzar, aquestes dades, estem a nivell per sota de Bulgària. Encapçalem el rànquing.
És que
Catalunya.
El que titula, diríem, aquest informe és que l'abandonament escolar de forma prematura que es produeix a Catalunya està per sobre de la mitjana europea i fins i tot l'espanyola. O sigui, hi ha més nois i noies que abandonen precisament la seva formació acadèmica durant aquests anys que no pas a la resta d'Espanya i Europa. I tot i que també s'apunta que s'ha reduït aquest abandonament, no deixa de ser una dada preocupant. Anna?
Sí, jo crec que és precisament molt preocupant. No es tracta de buscar culpables, però és evident que s'han d'analitzar
les raons de per què es dona aquest fenomen i segurament són raons que estan molt repartides, no? És a dir, el fet de que tinguem un índex de persones amb llindar de la pobresa tan alt també contribueix. És probable que el nostre programa d'estudis no sigui prou atractiu pels joves com perquè aquests continuïn enganxats als estudis després del que és l'època obligatòria. I segurament també algú hem fet malament entre tots plegats perquè hi hagi tant jovent desmotivat.
És que aquesta és una de les claus, i ho deia ara fa un moment, o sigui, que els joves no trobin res que els motivi a cap tema, cap enfoc que pugui servir per al seu futur, per a dedicar-s'hi professionalment. És molt estrany, a veure, és estrany, però és alhora perquè ens ho mirem i reflexionem sobre, efectivament, el que deia l'Anna, que és el que s'està fent malament. I clar, no és un cas, no són dos. Estan desorientats.
Sí.
Bueno, és un percentatge molt alt, eh?
Sí, està clar que s'ha d'analitzar i s'ha d'estudiar el que està passant, no? Des de com es fan les escoles, però també jo penso, mira, és que jo el primer que he pensat, com és que Catalunya lidera això per sobre d'Espanya? El primer que he pensat, aquí tenim molta més població immigrada. Tenim molta més gent immigrada. Tenim poder, no sé si és un problema o no, tenim dos llengües a l'escola, val? I això també és un hàndicap segons per tota la gent que ve immigrada, joves, petits, no? Però jo crec que l'escola i l'ensenyament a Catalunya sempre ha sigut bastant exemplar, almenys tenia un bon reconeixement. Jo vull pensar que és més a l'entorn social. Catalunya és car, Barcelona és car viure, ja no dic Sant Cugat, entens? Aleshores, pot haver falta de motivació, que al profe no li agradi el que li expliquen, però jo crec que tothom té clar que la vida te l'has de guanyar i t'has d'espavilar. Però si tu has de treballar i ajudar a casa, perquè no hi ha per menjar, no pots anar a l'escola.
Clar, aquestes situacions...
Jo penso que realment... és més bé de context social, econòmic, Més que motivació de que els nanos no els agradi l'escola, el que els expliquen. Sempre hi ha hagut el nano desmotivat, però no... Bueno, això és el primer que he pensat.
Jo hi ha una part que no estic massa d'acord amb tu, perdona, en el sentit que el fet de tenir dues llengües és una situació que es dona a molts llocs d'Europa, a part d'aquí,
Sí, sí.
I no hi ha aquest índex d'abandonament. Jo treuria la llengua d'aquesta equació. Estic d'acord amb tu que el context socioeconòmic pot ser complicat, és a dir, és molt complicat i això segur que té una incidència, però també hem de pensar que venim a... d'una política molt restrictiva en tot el que ha estat el sistema educatiu, perquè educació i sanitat són les partides amb les que més es va retallar a la crisi anterior a la pandèmia, i que això també ha creat un entorn educatiu en el que poder també, a part de que els nois puguin estar desmotivats, poder també tenim un professorat desmotivat.
Jo precisament, ara quan acabi l'Anna ja us ho apunto. Sí. Vinga, digues,
Anna. Si tu detectes que hi ha un problema greu, que portarà a l'abandonament dels estudis per part de l'alumne amb el temps suficient com per reconduir aquesta situació, ja sé que això demana més dedicació, demana Exacte. Més implicació, demana que els professors tinguin una actitud també, o els centres, molt més activa per solucionar tot aquest problema.
Sí, senyora.
Sí, no, tens tota la raó.
D'una banda, el poder detectar O sigui, són els professors que estan en el dia a dia amb els alumnes, que saben perfectament aquells alumnes que estan més motivats, aquells que passen més, aquells que hi són però no acaben de tirar. Per tant, detectar, i això ho fan els professors. I després, a nivell de centre, el tema de l'orientació. Estem parlant de, justament, en una edat en què l'educació està acabant, el que seria l'educació obligatòria, i han de fer el pas a cicles formatius, a fer doncs, estudis que ja no són obligatoris. Per fer aquest pas, segurament no hi ha tants nois i noies que tinguin les coses clares. Què és el que volen fer? I aquí és on entren els professors, els centres, no? A l'hora d'ajudar-los en aquesta orientació.
I també hauríem d'insistir en el fet que nosaltres tenim ràtios d'alumnes per aula molt elevats, i que això també provoca que el professor no pugui tenir una atenció a poder lo suficientment individualitzada que seria necessari.
No. Està clar que aquest índex d'abandonament ens està ensenyant senyals d'alarma que s'han de mirar, i evidentment s'ha de mirar tot el professorat, que motivi, perquè evidentment els professors són els que lideren la motivació de la gent. Si no tenim el professorat motivat, no detectarà, no, van per sobre de les seves, molts van molt esgotats, no? I aquí hem de mirar què ha passat, i ve d'això que dèiem abans de les crisis, de les retallades, això s'està notant, però també, a veure, també jo veig que l'entorn social no, també cada vegada està donant més senyals de precarietat econòmica, i a vegades no, la gent té que deixar d'estudiar per posar-se a treballar del que sigui, i això també hauríem d'afavorir, s'hauria de mirar també posar el focus aquí,
sí, en un també, conjunt. Sí, i també, hauríem dintre d'aquest anàlisi també s'hauria d'introduir un altre factor, i és el fet de que dues generacions per davant d'aquests nanos d'ara, les dues anteriors, és, o les tres o les quatre, és a dir, és gent a la que, bueno, molts pares vam motivar a que estudiessin, a que si estudiaven ja estaven formats i tenien aptituds, el món seria seu, perquè podrien millorar les seves carreres, podrien millorar els seus ingressos, i hem condemnat a diverses generacions el fet que ser mileurista, que a la nostra època això era, diguem-ne, el tòpic, no? Sigui un luxe, no? Perquè s'estan pagant sous de misèria a molts nanos que surten sobradamente preparados.
Sí, sí, totalment d'acord. Això també desmotiva, eh?
Això també desmotiva. És a dir, jo perquè m'haig d'esforçar, si acabaré com aquest, que, bueno, està guanyant 800 euros al mes, no? Sí.
Però llavors hauríem de mirar el que ja heu apuntat una de vosaltres, l'oferta. L'oferta educativa amb graus, amb cicles ajustats una mica més a les qüestions més pràctiques que, mira, ara mateix avui hi havia una notícia que apuntava, falten paletes.
Sí.
Treballar la construcció no atrau els joves.
Bueno, aquí et volia també apuntar això, que ara moltes empreses es troben en dificultats de trobar professionals. Inclús, mira, jo volia comentar que tinc una amiga que ha muntat una fundació, una sèrie d'empresaris de la zona de Vic, que es trobaven a faltar mà d'obra, diguéssim, o professionals, no? Llavors va sortir una fundació que es diu Fundació Impulsa, en què busquen, els empresaris són mentors de nanos que estan en risc d'exclusió social i que tenen talent però que no poden continuar. Llavors els ajuden, els formen, i per no perdre aquest capital humà, perquè és que t'hi dic, a vegades vale, un professor no pot motivar, però també a vegades és que la situació, l'entorn del nom,
l'acompanya.
Encara que tingui ganes, no pot, no? Llavors també hi ha empreses que estan fent aquest moviment per poder tenir gent formada ajudant-los. És que el tema és molt, molt polièdric, eh? I ara, doncs, mira, falten paletes, però també faltaven
electricistes,
fusters...
Clar.
I clar, jo crec que...
Sí, però mira, abans del 2008 van haver-hi molts nanos que van deixar els estudis precisament perquè, per exemple, el sector de la construcció els hi oferia sous molt elevats i que els hi... És a dir, que és un problema molt complex en el que jo personalment no sóc una entesa, no? Jo només percebo una mica les sensacions, no?, que trobes pel carrer, i que aquesta desmotivació o li posem mesures ràpidament o si no crearem un cercle viciós del que serà difícil sortir, perquè si tu no estàs preparat, no estàs qualificat, al nivell que sigui, i per la professió que sigui, però si no estàs qualificat i no estàs preparat, doncs els teus índexs de producció seran més baixos i això comportarà sous més baixos, no? I és a dir, és un cercle en el que és molt difícil sortir. I per tant jo crec que tant les administracions públiques com els responsables d'educació s'hi han de posar amb algú més de si una hora lectiva o dos dies abans començar el curs, sinó de veure veritablement quins són els fallos del sistema que estan provocant aquest abandonament escolar.
Si anem als efectes, que tu n'has apuntat algun, Anna, a banda de tenir un sou, podríem dir, que més ajustadet, és possible que no existeixi ni tan sols aquest sou, és a dir, que sigui en car de l'atur directament. Però és que ja no només és un dels efectes, sinó que també els pot afectar a la salut, és a dir, nanos o noies que estan tan desorientats i que no saben què fer de la seva vida, que és que no troben cap mena de sortida, i això pot acabar doncs
amb problemes mentals,
efectivament.
Bueno, sí,
efectivament.
Amb trastorns mentals que els hem tingut, els hem tingut, s'està veient molt després de la Covid, no? Però a banda d'això, és que també jo em poso al lloc d'aquests nanos joves i costa, perquè ara, vull dir, tothom ha de tindre altes aptituds, hi ha molta competitivitat, tothom ha de saber de tot molt, 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 i després tampoc les ofertes de treball no són excepcionals, és el que diem ara, costa arribar a 1.000 euros, Ahir parlàvem amb una noia que és mestre i que també té plaça i tal, que diu que ara amb els nous canvis, això que van per projectes, t'has d'estar motivat, tens molta feina, tens molt... Diu, i segons com, diu, pel sou que tens, dius que la gent ja no vol fer, ja no vol ser de mestre, és massa esforç per lo que et paguen, entens? I el reconeixement que tens. I jo que soc farmacèutic i plan sanitari, avui dia els metges, per ser metges, has de tenir una talla de selectivitat, un nivell molt alt de notes, gent molt intel·ligent,
i has d'estudiar quasi bé 10 anys,
han d'estudiar quasi bé 10 anys, i després aquí ja treballen com a negres molts, que acaben, se'n van a fora, les infermeres se'n van a fora, aquí ara no tenim infermeres perquè estan més ben pagades i reconegudes fora d'Espanya, aquí formem grans professionals sanitaris que se'ns en van a fora. Importem.
I no només en el camp de la sanitat, sinó també en el món de les finances.
La investigació, la ciència.
Sí. És a dir, que hi ha alguna cosa molt més estructural que s'ha d'arreglar i s'ha de buscar una solució allò ràpida i efectiva.
Mira, a mi em va... Abans quan es deies, Anna, que nosaltres dèiem als fills que estudiessin perquè així estaríem més qualificats i teníem més oportunitats, evidentment jo vaig fer-ho i vaig tindre la sort o la mala pata que els meus fills van acabar els dos les carreres en l'any de la crisi, el 2009 i el 2010. Llavors tot el que jo els havia dit no sabia de res, perquè no hi havia, o sigui, em vaig sentir molt frustrada com a mare, bueno, fins al punt que un dels meus fills va tindre que marxar de molt ben format, molt ben finançat per la seva mare, pels seus estudis, però no està retornant el seu capital aquí, ho està fent en un altre país i amb el que representa, perquè ja s'ha quedat a viure allà, tinc els nets allà i ja està, i això m'ho va fer la crisi.
Clar.
Sí, és el que parlàvem, és a dir, l'educació, en el fons els resultats de l'educació són el reflex d'una, diguem-ne, estructuració econòmica social.
Exacte.
Que no és l'adequada per a un desenvolupament positiu.
Tot i així, sempre hi ha hagut excepcions, hi ha hagut gent, tenim casos, no?, de gent que pensaven que no valia i tot i amb això, pues, treu temps i es fa les maneres, sempre tenim aquestes grans figures. Mira, no?, que se sorprenen, no? No?
Sí, i fins i tot a un nivell més de professional, no tan creatiu com si diguéssim, no? Hi ha gent que, bueno, que té un currículum estudiantil més aviat fluixet, perquè quan troba allò que és capaç de motivar-lo, pues millora, no? Per exemple, a la formació professional, que ja fa anys que es practica això de la dual, no?, de que fan estudis i treballen en una empresa, pues hi ha gent que ha fet un canvi, diguem-ne, radical en el sentit d'implicar-se, pues, a la seva societat, al seu entorn, perquè s'ha sentit útil, motivat i amb objectius, no? I això és el que hauríem de fer extensiu als altres estudis i aplicar això de la formació dual a totes les branques formatives, no? Jo crec que en part és això, en part també socialment els mestres ha estat un sector professional molt denostat en els últims anys,
i sobrecarregat, no?, moltes coses, tot havia d'anar a parar a l'escola, no?
Tot.
Això ho haurien d'ensenyar a l'escola, això ho hauria de fer l'escola, i al final,
bueno,
l'escola s'ha convertit en...
Sí, amb què ho ha de fer tot, és a dir, els pares han renunciat a molt bona part de la seva responsabilitat formativa, perquè hi ha coses que està molt bé que s'estudiïn a l'escola, però que també s'han d'estudiar a casa, també s'han de reforçar a casa, actituds, aptituds, que també s'han de treballar a casa, perquè si no, no deixa de ser l'àmbit allò, l'àmbit com d'obligació, no?, i no d'interiorització.
Està clar que els responsables de totes aquestes àrees que m'ha estat comentant, Anna, totes les tres, cal que es posin les piles i que repassin.
Sí. Ens les hem de posar.
Els suspenem.
Doncs tornarem al setembre, segurament amb el mateix tema.
Anna,
i amb un informe que esperem que porti més bones notes.
Sí, espera que l'any que ve el Bofill ens califiqui millor.
Digues, Anna.
No, anava a dir que possiblement, en comptes de tan preocupants per si el Piqué ha fet un programa o no de televisió,
s'hauríem
de preocupar de temes com aquest.
Ah, totalment d'acord.
Doncs mira, primera notícia, ha fet un programa de televisió?
Ah, no sé què vol fer el senyor
Piqué.
Bueno,
de Twitch, perdó, que ara això dels tuits està molt
Val.
Més.
Sí. Bé, deixem el senyor Piqué i porteu cotxe vosaltres?
Sí, portem cotxe i patim l'AP7, la patim.
Sí, perquè anem a patar a l'AP7, perquè hi ha notícies i canvis que s'han anunciat, tot i que encara no es faran efectius. L'AP7 de dalt a baix, hi haurà trams en què es reduirà la velocitat, el topall passarà dels 120 als 100, i en algun altre tram, crec recordar que és el d'Altafulla, entre Altafulla i Constantí, hi haurà un radar de tram. Tot això per què? Doncs perquè ja hem vist que amb la supressió dels peatges el volum de trànsit ha augmentat, ha crescut entre un 40 i un 50%, això ha provocat més sinistralitat, més accidents, i vaja, que ens quedem allà amb el tap, com agafem el cotxe per anar amunt o avall, ens quedem allà en el tap i no hi ha manera. Trànsit i el Ministeri de Transports han decidit posar aquestes mesures a veure com respondrà als usuaris. Us sembla que són mesures que poden funcionar o és una qüestió de volum?
Ah, no. Jo crec que és una qüestió de de volum. Aquestes mesures poden venir a pal·liar les conseqüències dels possibles accidents, perquè, clar, si circules a una velocitat més controlada és probable que les conseqüències no siguin tan greus. Però jo crec que el problema de la P7 és un problema de volum de trànsit, és a dir, exacte, bàsicament és un problema de volum de trànsit. No només ha incrementat un 50% la circulació, sinó que d'aquest 50% d'increment, una gran part, una part significativa, venen a ser camions. No vull dir ser culpables dels camions dels accidents.
I, i cotxes sinó antics, que, no? Amb molts problemes.
Sí, i clar, aquest país ens dediquem a crear zones verdes, límits de velocitat, prohibir circular a multitud de cotxes que contaminen, però el reforçament i l'aplicació de mesures lògiques al transport públic, pues no s'exerce.
Exacte,
ni per un lado ni per un altre.
Tot són prohibicions i complicacions, però no hi ha facilitadors.
No hi ha alternatives.
No. I som els que paguem els impostos i els que ens peguen. A veure, no sé com dir-te, ens maltracten, perquè, escolta'm, ens ho tindrien que posar fàcil, no? Facilitar les coses. A veure, estic totalment d'acord amb tu, el problema és volum i a més és que van tots els camions per aquí.
Ara, la P7 és la mateixa P7 que quan hi havia els peatges.
Sí, però és que a més ara van tots els camions, tots, que molts no anaven perquè els sortia car fer tot aquest trajecte.
Clar.
Què passa? Però és que a més els camions volen adelantar perquè tenen pressa. I el problema ve aquí. No van un darrere l'altre en fila índia, que a més farien una barrera que no entraria ningú, creu-me, perquè n'hi ha tants, però a més els veus que fan unes virgueries adelantant que no m'estranya que hi passin coses. Però també passen totes les furgonetes, no sols els camions grans, que poder alguns ja pagaven, ja estaven assumits els costos de transport als peatges, no? Però tota aquesta mercaderia petita de camionetes, això, no veus com es mouen.
Clar.
A més tots els altres que anem, no? Amb la qual és un tema de volum. Ja està.
Doncs només tenim una P7, com no la desdoblin,
sí.
Alguna
llavors
cosa.
Llavors tindrem el desdoble de cotxes. Això s'ha demostrat.
Però no hi ha alternativa.
No hi ha alternativa. El que no hi ha alternativa
és
el temps. No ens queda més.
Anna,
Montse, gràcies per l'estona. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Bona tarda.
Adéu-siau. Adéu.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Nosaltres vam iniciar aquest camí, vam tirar endavant Cultura en Causa, i jo crec que estem en un gran moment en el qual molts més festivals començaran a sumar-se i començaran d'alguna forma a entendre que l'esperança és aquesta eina que necessita el món de la cultura per poder canviar aquesta relació tan injusta, tan insostenible, tan insolidària que tenim amb el món.
Tothom que té un projecte musical té l'oportunitat de pujar a un escenari professional, no? I mostrar, pues, això que fa. O molts cops és la primera vegada que es pugen a un escenari i Déu-n'hi-do quin escenari, no?
Et vas perdre alguna cosa que volies escoltar? No et preocupis, entra a Ràdio a la Carta i fes-ho al pratradio.com.
Habrá una lluvia importante dentro de pocas horas.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
La radio del Somormujo, cada sábado de 1 a 2 del mediodía. Birds.
If you're small.
Mama, look up the mountain.
Tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, al 91.6 de la FM, la millor música amb autèntiques arrels jamaicanes a Reggae Sessions.
Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana. todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
La Caixa Negra, un programa on podràs escoltar la millor black music al Baix Llobregat.
Bueno, això molt black no és, no?
Ja, bueno, és que també està la Caixa 2.0, que sonen temes més actuals, com aquest.
Ah, sí? I qui el fa?
Doncs jo.
Ah, vale, vale.
La Caixa Negra, els divendres de 9 a 2 quarts d'11, aquí, al Prat Ràdio.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 5.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Rocío Santa Eufemia. Un incendi a la depuradora del Baix Llobregat ha deixat la infraestructura sense electricitat durant unes 8 hores i ha obligat a abocar al riu les aigües que no s'han pogut tractar. Ara com ara, la instal·lació comença a reprendre l'activitat i s'espera que recuperi la normalitat de forma progressiva al llarg del dia d'avui. Així ho assegura el director del cicle de l'aigua de l'àrea metropolitana de Barcelona, Fernando Cabello.
Ara ja el que fem és que l'aigua entri a planta i ja la comencem a depurar. Anirem tot el procés de depuració, l'anirem activant de forma seqüencial i valorant que no hi hagi cap equip malmès, però que ja com a mínim l'abocament directament a mar o a riu s'atura i tota l'aigua sortirà per l'emissari submarí amb l'aigua tractada. Pensem que les properes hores, doncs, igual la qualitat no és l'òptima, però en qüestió d'hora